Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Anem amb una darrera hora i és que cap membre de la llista del PSC a Ripoll vol substituir els dos regidors obligats a dimitir per haver-se abstingut en el pressupost de Sílvia Orriols. Per saber-ne com va tot plegat i quina és la darrera hora, connectem ara amb la nostra companya, la Judit Espert, des de Ràdio Ripoll. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
Bon dia, doncs fa pocs minuts que els dos regidors de l'Ajuntament de Ripoll del PSC, Enric Pérez i Ana Belén Avilés, han anunciat que presentaran la seva dimissió com a edils de la corporació. Diuen que ho fan després de les pressions rebudes per la direcció nacional del partit i ho fan per responsabilitat i també asseguren que no s'ha produït cap reunió amb l'executiva nacional del partit perquè se'ls hi comuniqués que havien de dimitir dels seus càrrecs com a regidors. Defensen que la seva voluntat ha estat treballar per Ripoll i també han anunciat que cap membre de la llista electoral del 2023 del Partit dels Socialistes està predisposat a agafar-los el relleu com a regidors de l'Ajuntament de Ripoll. Per tant, caldrà veure en les pròximes hores i dies com se solucionen, quines dues persones agafaran el relleu aquestes dues actes dels regidors del PSC que han dimitit després de les pressions de l'executiva nacional.
Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I el govern de la Generalitat comunicarà avui a tots els centres d'atenció primària que l'objectiu d'una contraprestació per resultats a l'hora d'escurçar la durada de les baixes queda inactiu i, per tant, no s'aplicarà com s'havia fixat fins ara. Ni el finançament dels CAP ni els salaris dels directius o dels professionals sanitaris estaran, per tant, en cap cas condicionats a les durades de les incapacitats temporals. I el Consell de Ministres té previst aprovar avui el Reial Decret per la regularització massiva de migrants. Afectarà tots aquells que hagin arribat a Espanya abans de l'1 de gener i portin 5 mesos en situació irregular. Fa més de 20 anys que no s'obre un procediment similar i la mesura es calcula que hauria de beneficiar més de 800.000 persones. I els sindicats convocants a la vaga d'educació consultaran als docents el format de futures mobilitzacions per dotar-les de legitimitat i per aconseguir el compromís individual de tots els membres del col·lectiu en lluita. El qüestionari que aquest dimarts rebran per correu electrònic els pregunta sobre el nom, el nombre de dies que estan disposats a fer vaga i sobre els models que volen adoptar. I Mercabarna Flor preveu que aquest Sant Jordi es tornin a vendre uns 7 milions de roses, com l'any passat, de les que un terç sortiran del mercat majorista, tot i un encariment de les roses del 5% per la guerra a l'Iran i també el salari mínim del 23% a Colòmbia. El principal exportador, els majoristes, confien mantenir les vendes en una diada que enguany cau entre setmana i lluny també de la Setmana Santa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Al quiosc mòbil al PC, a tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Al quiosc.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11 del matí amb 5 minuts, 47, 48, 49 segons, i és el moment que comencem. Comencem aquest Ui Avui corresponent a aquest segon dia de la setmana, dimarts 14 d'abril. Amb tot el que els hi tenim preparat, volen saber què és? Segurament que sí, és això.
La programació matinal el dimarts a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el magazín, el més calent a l'Aigüera, amb Ona Vilà. A la 1, l'informatiu amb l'Ali Giné. A continuació, la tertúlia política La Plaça, conduïda per l'Ali Giné, on hi pots participar a través del 972 77 10 00, per trucada o per WhatsApp. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Aquesta és la fórmula d'avui de Ràdio L'Escala per passar una bona estona, per fer-nos companyia mútuament, nosaltres des d'aquesta banda i els oients des dels seus respectius receptors, ja sigui per FM, ja sigui per radiolescala.cat o segurament per alguna de les aplicacions mòbils que ens poden localitzar. Doncs vinga, siguin tots molt benvinguts, tenim tot aquest llarg horari de matí fins al punt de les dues, amb tot el que els acabem d'explicar i sempre, sempre, sempre desitjant que passin una molt bona estona. I, si els sembla bé, doncs vinga, aixequem el taló amb els apunts del dia. Avui un dia, deixem-los dir, els que tindrem en Paco Torres, el recuperem després de la seva indisposició que la setmana passada avui ja el tenim doncs, ben refet i, com sempre, amb aquest retrovisor. Ens farà mirar enrere coses que passaven anys enrere i també històries de la ràdio i coneixent i parlant d'una d'aquestes ràdios, alguna d'aquestes que ja no existeix, i alguna dels que ens parlarà dels seus inicis, d'algun que altre programa que feien, com sempre també. Doncs aquestes són les seccions que podem trobar en el retrovisor. Ara anem a apuntar el dia d'avui. I apuntem el dia d'avui, començant per el temps, i ens anem amb aquesta estació que fa frontera, que la tenim al camí del Termes, aquest camí, aquest carrer que fa frontera entre els dos municipis, entre l'Escala i Torroella. Vol dir que si anem, passem d'una banda a l'altra, canviem de municipi i també canviem de comarca. Curiositat, que té a vegades aquests límits municipals. Doncs vinga, ens marca una temperatura de 16 graus amb 1, una humitat del 36% i una mínima enregistrada, una mínima alta, 11 graus amb 1. Crec que podia dir, esclar, ara no m'atreve, des de que vam entrar ja a l'hivern i que ja n'hem sortit i que ja estem en plena primavera, si comptem aquestes dues estacions, podia dir que feia temps que no teníem una temperatura tan alta, aquests 11 graus a 6. Sí que la més alta va arribar a 10 i algun decimal, però ara estem una temperatura que es marca de 11 graus amb 1. Pel que fa a la resta del territori escalenc, les estacions es mouen entre els 16 i els 17 graus. Vinga, i el temps s'acabarà, acaba la tramuntana, acaba aquest temps que hem tingut, aquest parèntesis invernal, canviarà la cosa, anem a veure què passarà, tant per avui com per demà, avui dimarts, demà dimecres. Avui anem pel titular, primer es diu tramuntana a la baixa i cel absolutament serè. Demà ja pararà el vent i a migdia tarda la temperatura pujarà, vol dir que tenim ja recuperació, en mica érem recuperant les temperatures que teníem no fa pas gaire temps. Comencem per avui dimarts amb unes màximes que es moran entre 18 i 20 graus i unes mínimes entre 11 i 13, amb un cel serè tot el dia, amb alguna senyal de tramuntana a primera hora, bona visibilitat i temperatura a l'alça. Quant al vent, tramuntana moderada tot el dia de força 5-7 de matinada, baixant de força 4-6 a partir de mig matí. A última hora quedarà tramuntaneta. I pel que fa a demà dimecres, amb unes màximes entre 19 i 22 graus i unes mínimes entre 11 i 13. Amb un cel serà tot el dia, sense ni un núvol, bona visibilitat i ambient primaveral. Doncs recuperarem aquest temps. Vol dir que de moment, ja podem deixar la jaqueta penjada, no sé si l'han ja de guardar o encara podem tenir alguna que altra sorpresa. En quant al vent, tramuntaneta de força 2-4 de matinada i matí, a migdia girarà amb marinada de gregal i llevant, i a la tarda de xaloc, al vespre i a la nit calmarà. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus amb 2. Així està la situació meteorològicament parlant, i també anem veient si això va evolucionant cap a l'alça. Jo espero que sí. Deixem ja el temps i entrem en els altres apartats, com són els sants, els aniversaris i en recordar qui ens va deixar. Comencem pel santoral. Vinga. Anem al calendari del pagès. Dia 14, Sant Tiburci, Sant Valerià, Màxim i Lambert. Vinga, avui sants masculins. Com ahir també crec que, a veure, que ho mirim un moment, sí, ahir també eren sants masculins, i demà en tenim de femenins. Doncs vinga, avui hem de felicitar amb ells que celebren el seu sant, però sí que felicitem amb elles i amb ells que celebren el seu aniversari, nascuts un 14 d'abril. Moltes i moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. I també avui és l'aniversari de l'actriu ja retirada, la Julie Christie, que fa 86 anys, la Julie Christie 2, que va ser una icona als anys 60 i 70, també als 80, inclús va tenir premis, va tenir un premi BAFTA i algun que altre premi, que estava mirant la seva biografia, ara ben bé no recordo el nom, però sí que va tenir l'any 1965 un Òscar per la pel·lícula Daisy. 86 anys fa aquesta actriu. I un altre actor, l'actor que coneixem per la pel·lícula del piano, Adrien Brody, que també ha fet altres pel·lícules, com no, que en fa 53. I qui ens va deixar? Ens va deixar la Simone Lucien Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Va néixer a París el 9 de gener de 1908 i va morir un 14 d'abril de l'any 1986 també a París, coneguda com Simone de Beauvoir. Avui, com estava fent, mirant, aviam qui podia posar, hi havia personatges que de fet no eren gaire coneguts, però sí que m'ha sobtat trobar la Simone de Beauvoir, perquè en l'altra versió, que feia, la versió anterior que fèiem del Ui avui, de les frases, que sempre hi havia un refrany i una frase, sí que havien agafat frases d'aquesta filòsofa francesa, aquesta, la Simone de Beauvoir, coneguda per ser filòsofa, professora, escriptora i activista femenina francesa, autora de novel·les, assajos i assajos filosòfics. El seu pensament s'emmarca en la corrent filosòfic de l'existencialisme. Ens va deixar a l'edat de 78 anys. Vinga, i després de recordar aquesta filòsofa francesa, la Simone de Beauvoir, anem a obrir la paradeta del quiosc, i avui tenim carregat de premsa, perquè a part de la premsa, gironina, tenim també la comarcal, aquesta vegada amb la de l'Alt Empordà, amb els setmanaris empordanesos. I comencem per el diari de Girona, que diu Gasol invertirà milions en la remodelació de Fontejau. El Bàsquet Girona, que descarta fer un pavelló nou, ampliarà l'aforament actual fins a 6.000 espectadors en partits i uns 7.000 en concerts, amb l'objectiu d'augmentar els ingressos. Això ho explicava Gasol amb un esmorzar que feia davant l'empremsa. Doncs això, aquest augment d'espectadors sembla ser que, bueno, ja de fet també ara hi han grades supletòries ben bé a la part de dalt, on hi ha aquell passadís que pot fer tota la volta el que és el pavelló, que s'hi han posat grades supletòries, i també hi ha la grada supletòria de el que seria doncs un dels fons del pavelló de Fontejau, aquesta que supletòria que es munta i es desmunta, que ja hi és des de que es va inaugurar aquest pavelló. Ara veurem doncs quin és aquest projecte. Suposo que aviat presentarà aquesta remodelació de Fontejau. Doncs Marc Gasol, que li han d'estar agraïts els amants del bàsquet per recuperar aquest esport per als gironins, tant de la ciutat de Girona com de comarques, amb agraïment que va fer ell, doncs, com va estar jugant cedit del Barça a Casbayo. La fotografia de portada, hi veiem molta gent, diu, l'actual trueta encara necessita noves reformes. No els he pogut llegir les lletres perquè d'allà on agafem aquesta informació, les lletres són molt i molt petites, quasi il·legibles, sobretot en els peus de foto. No sé si tota aquesta gent que es veu aquí doncs són gent que té relació amb l'Hospital Trueta. Vinga, doncs deixem ja el que és el diari de Girona, anem al punt avui, que diu: hem tornat i ara què? L'exploració espacial s'endinsa una nova fase després de l'èxit d'Artemis II a la Lluna. Doncs veiem la fotografia d'aquests quatre astronautes que de moment són els que mediàtics, diríem, d'aquestes setmanes. Mediàtics, doncs, que els veiem per tot arreu. Van aterrar a la Terra amb entrevistes a diferents mitjans de comunicació i també doncs, fotografies del que varen fer, que es poden veure, doncs, que la NASA els ha posat a disposició de tothom qui els vulgui, a disposició pública, i també dos fotografies d'aquests astronautes que varen fer aquesta missió. Ara veurem si hi haurà alguna altra missió que farà doncs, que tornin els humans a la Lluna, com ja ho varen fer als anys 70. Vinga, deixem el que és el punt avui, anem a l'esportiu. Avui, doncs, recordar aquesta remuntada que s'espera del Barça en la tornada d'aquests quarts de finals per accedir a les semifinals de la Champions. El Barça ha d'aixecar un 0-2 en el Metropolitano. I en clau gironina, doncs, diu el que Abel Ruiz, entre 4 i 6 setmanes de baixa, continua de pega. Doncs no ha tingut sort des que ha arribat al Girona Abel Ruiz, que no ha pogut completar almenys tota una sèrie de partits seguits, perquè sempre les lesions l'han anat marcant. Ara, doncs, que havia agafat una bona forma, doncs, malauradament, ha vist com el seu camí se li ha tornat a tallar amb aquesta lesió. I del bàsquet, doncs, el que dèiem també en el diari de Girona, Marc Gasol preveu invertir milions d'euros per remodelar i ampliar Fontejau. Anem als digitals. Comencem per el Gerió, que diu que Figueres instal·larà 17 càmeres lectores de matrícules als accessos de la ciutat. L'Ajuntament adjudica per 400.000 euros l'ampliació del sistema de videovigilància. I això és el que destaca el diari El Gerió Digital. Anem, doncs, a l'altre, al Girona Notícies. I la notícia que trobem és una notícia esportiva, que ens diu: Joan Solans i Rodrigo San Juan s'imposen al Ratlla de la Llana el 2026 després de l'abandonament de Dani Sordo. La prova acaba amb el domini de Solans al Cera Recalvi, mentre Sordo i Carreras es retiren per no interferir en el campionat. una notícia esportiva d'aquest rally de la Llana, que és el que destaca a la portada el Girona Notícies. Anem ja als setmanaris, doncs vinga, començant per l'Hora Nova, que veiem una fotografia de la Fira del Conill i ens parla que 4.000 degustacions a la Fira del Conill, una fira que doncs, ja s'ha consolidat i cada vegada amb més èxit, aquesta fira que es fa a la població de Vilafant. I acabem amb el que és l'Empordà i la fotografia de portada la dedica a l'acte que va tingué lloc aquí a l'Escala. Les víctimes estirades a la sorra de la platja de les barques de l'Escala, és el que veiem la fotografia, que ahir també la podien seguir aquesta notícia a través de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, diu, en contra del parc eòlic, un grup d'ecologistes simulen a la platja de l'Escala els presumptes efectes catastròfics que podria generar una gran instal·lació eòlica a la mar d'Empúries. Doncs vinga, amb això acabem el que és el repàs a la premsa, avui també amb la comarcal, i ja ens anem a obrir les cosetes que avui ens venen en format refrany. I què ens diu el refrany? La frase, perdó, deia el refrany, no, és frase, frase. El refrany ho vam fer ahir. Cada dia fem una cosa diferent. Tot i que ho repetim tant la frase com el refrany. Demà toca endivinalla. Diu, qui no s'ha començat avui no s'acabarà mai demà. Qui no s'ha començat avui no s'acabarà mai demà. Això ho va dir en John Wolfgang van Goethe. Aquesta frase és el remei perfecte contra la procrastinació, ho dic bé això, procrastinació de mitja setmana. Ens recorda que el pas més difícil i el més important és simplement començar perquè sense aquest primer impuls els projectes es quedin per sempre al món de les idees. Procrastinació. No l'havia escoltat mai, aquesta frase. Procrastinació. Mirarem què vol dir. Vinga, i anem a l'apartat musical amb els tiets i la Chiara Oliver amb aquesta cançó que porta per títol Fa dies. De què fa dies? Ara ho escoltarem.
Per ajuntar-me a Menorca amb Barcelona.
Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona?
Tens la galeria cremada de tant no veure fotos nostres.
Visca d'una via trucada i no ho puc aguantar.
Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Segur estic tu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat.
Que saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, m'estic planejant.
I jo t'ho recordo, fem-me petons a sota l'aigua.
I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava.
I jo et deia, Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu.
I jo, baby, ja t'esperes, ahir no em faries que et penso. Ja faries que estàs separat, segur estic tu tan lluny. Quan tornaré a estar al teu costat.
Faries que et penso, ja faries que em rondes pel cap. Només tinc ulls per tu.
I va arribar el fred i se'n va anar sol. Vas agafar un avió cap a casa, tu tot sol.
Ja estic fred, sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop.
No puc evitar, se'm va l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu.
Ei, pujo per Sant Joan, caiem a l'imperi com cada any.
Fa
perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant.
Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, m'estic planejant.
La Kiki.
La Sayer.
De Mataró a Menorca. Kiki, do you love me? No et preocupis.
Avui avui, amb Joan Brugués.
Vinga, i anem a les efemèrides. Anem a saber què passava ara fa 5 anys, ara fa 10 anys, en el món mundial. I quin dia celebrem avui? En el món mundial, doncs, és una data, doncs, que hi ha gent que ho celebrarà. Hi ha gent que ho celebrarà perquè el 14 d'abril ja de què ens sona, eh que sí? Doncs vinga, després en parlem. Doncs vinga, anem a saber què passava ara fa 5 anys. El ple del mes de març dona llum verd al nou contracte de recollida d'escombraries i neteja viària que seguirà prestant l'empresa Urbacer per més de 3 milions d'euros anuals. L'oposició recela de l'empresa entenent que durant els últims mesos no ha ofert un servei en condicions. Doncs aquesta polèmica que ha continuat anys després amb aquesta empresa que sembla ser, doncs, que no ha satisfet tant l'equip de govern com l'oposició. Però anem a escoltar què passava ara fa 5 anys amb aquest tema. Escoltem el fragment.
L'empresa Urbacer serà l'encarregada de la recollida d'escombraries i la neteja viària de l'Escala durant els propers 8 anys. Ho ha aprovat el ple municipal de març per un import de 3.035.000 euros per any. Això són 400.000 euros més que en l'anterior contracte, una xifra que l'equip de govern atribueix a les millores que s'implanten a partir d'ara. Robert Figueres, regidor de serveis.
L'augment d'aquest augment pressupostari en aquesta partida, doncs ja ho hem anat explicant, però a mode resum, canviem tots els contenidors, posem tota la flota de vehicles nous, tant de vehicles com de camions, augmentem les freqüències de recollida, més personal, més hores, etc.
Des de l'oposició es lamenta que Urbacer hagi estat l'única empresa que s'ha presentat al concurs, considerant a més que en els últims mesos el servei ha estat deficient i, per tant, s'adjudica el servei a una empresa que no genera confiança. Esquerra i gent de l'Escala s'abstenien. Escoltem a Enna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, i a Carles Carlà, portaveu de gent de l'Escala.
Solucionada la situació d'interinitat de l'empresa, no?, i amb un contracte nou adjudicat, amb més mecanismes de control, amb unes bases a les quals nosaltres mateixos vam votar a favor, aquesta situació canviarà i serà més fàcil de que no torni a passar. Però la veritat és que confiança ens en genera molt poca i ens costa molt donar suport a una proposta que acaba adjudicant a una empresa que no ens genera confiança.
Doncs això era el que deia l'Enna Estrems, només hem escoltat la seva veu, recordin que sempre aquí com fem aquests talls de l'informatiu sempre solen ser d'entre un minut i mig o un minut 40, per no passar ja tota la notícia, sinó que és només un fragment. Vinga, això passava ara fa 5 anys. Ara fa 10 anys, el seguiment de vaga d'estudiants de l'Institut per protestar contra la situació actual d'educació, contra les lleis vigents actualment i contra les que proposen pel futur de l'alumnat, que creu que cada vegada s'ofega més l'ensenyament i que cal protestar i reivindicar per obtenir una educació de qualitat. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
Un 80% dels alumnes de tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat de l'Institut han fet vaga durant 2 dies. L'alumnat protesta per les polítiques educatives i les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i el govern d'Espanya en matèria d'ensenyament, com són les retallades, la reducció de beques, la LOMCE, el decret 3+2 i ara, darrerament, la possibilitat que el batxillerat sigui de pagament. Els alumnes de l'Institut El Padró han deixat les aules quasi buides.
El seguiment de la vaga convocada per ahir dimecres i avui dijous doncs ha estat massiu, perquè si tenim en compte que ahir teníem un 72% de seguiment i avui ja tenim un 80%, doncs aquestes xifres parlen per si soles.
Pel que fa als alumnes, expliquen que és necessari fer front a unes polítiques que en alguns casos poden deixar fora joves molt capacitats.
Crec que els motius que s'adonen per aquesta vaga són bastant importants, ja que, entre altres coses, ens volen fer pagar el batxillerat, i crec que això és bastant injust perquè es poden perdre bastants alumnes que són bons perquè no tinguin els recursos econòmics necessaris o no tinguin transport, etc. I després, els aspectes de la LOMCE i del 3+2, doncs també crec que són uns problemes que s'han de solucionar i reivindicar des de l'àmbit estudiantil.
Bé, doncs aquesta era la notícia, aquesta vaga. Malauradament, doncs sempre els estudiants han de protestar per alguna cosa o altra, els mestres també, vol dir que l'ensenyament no s'hi hauria de dedicar molt més recursos que no pas els que s'hi dediquen, no menys no estaríem parlant d'aquestes vagues. I també, per sort, i esperem que no s'hagi de tornar a protestar per això, perquè el batxiller sigui de pagament, un ensenyament públic amb uns estudis que s'haguessin de pagar, la cosa em penso que no hagués anat gaire bé. Doncs vinga, continuem. Què passava en el món mundial? I ens anem fins a l'any 1931, perquè a Barcelona Macià, el president Macià, proclamava la República Catalana dins la Federació Ibèrica, acte federalista, això ho s'ha dit a poc a poc, per dir-ho bé, que seria diluït en poques hores per la proclamació de la Segona República Espanyola. Des del 1931, que s'iniciava una època il·lusionant tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, però que malauradament, tornem a repetir aquesta paraula, doncs, el cop d'estat d'en Franco ho va engegar tot a dida. No sé què hagués passat si actualment encara estiguéssim en una república, com estaríem, com haguessin anat aquests anys de foscor, aquests 40 anys de dictadura, i en quina situació estaríem ara. Estaríem potser millor, estaríem potser igual, potser un xic més malament, no ho sé, tot això, doncs, si poguéssim tornar enrere i poguéssim arreglar, doncs, suposo que tothom agradaria veure, doncs, que la cosa hagués estat diferent, com estaríem a l'actualitat. Doncs vinga, això passava en el món mundial. Anem per acabar amb el dia. I avui he escollit aquest dia perquè és del tot curiós, i a mi ja saben que m'agrada dies que hi ha agafar un dia d'aquests que potser no està immediat i potser no se'n parlarà tant, quasi és molt desconegut, perquè estem parlant del Dia Internacional del Porter. L'origen d'aquest dia és l'homenatge a un futbolista colombià, Miguel Calero, el legendari porter amb més partits jugats a la història. Després de la mort es va escollir la data del seu aniversari per celebrar el Dia Internacional del Porter, celebrant cada 14 d'abril a partir de l'any 2013. Doncs curiositat, curiós aquest dia internacional del porter, aquest element doncs, que té doncs, els seus moments bons i els seus moments no tan bons. El porter doncs, és aquell, pot ser doncs, que faci un partit excel·lent amb tota mena de parades evitant gols, però una petita, posem-hi entre cometes, cagada, tanquem les cometes, per dir-ho així, doncs el pot sentenciar, i la gent ho recorda més per aquell moment que ha fet una mala parada i no per les aquella mala parada que ha costat un gol i no per els gols que ha salvat. Doncs el teu porter té el porter aquesta, no sé si digui aquesta etiqueta, aquest estigma, o no sé com ho podien qualificar, cosa que no passa amb algun altre jugador, perquè un davanter pot fallar 50.000 gols i no li passarà res, no li passarà. Sí que podem dir, mira, algú sí que pot alçar una veu, però normalment sempre anem més cap al porter els aficionats al futbol que no pas els altres jugadors de camp. Estic parlant d'un porter, del davanter també pot ser algun altre jugador de camp. En fi, doncs avui Dia Internacional del Porter. Doncs no sé si els porters ho celebraran, poden celebrar els dos porters dels equips que s'enfrontaran avui en aquest partit de quarts de final de tornada entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, o l'Atlètic de Madrid-Barça, ho celebraran al final si un dels dos equips passa aquesta eliminatòria. Doncs vinga, Anem, res, una petita, res, uns segons, uns segons musicals, i ja de seguida ens anem a el que és el retrovisor.
Bicicletes sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit.
Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum.
Perfecte, bicicletes sense mans, tinc un pas de zebra...
Vinga, després d'escoltar aquest minutet d'aquesta versió bicicletes dels Blau Mood, que en fan la Júlia Blum, la Chloe i Sexeni, és el moment que obrim, o més ben dit, posem bé el retrovisor per fer aquesta mirada enrere. Doncs tenim ja el retrovisor a punt i li donem la benvinguda, després de que no poguessin tenir la setmana passada, en Francisco Torres López, conegut artísticament com en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Sí, senyor. Doncs vinga, amb aquesta alegria, que intentem no perdre-la mai, continuem doncs el que passava en el món a l'any...
El mes d'octubre del 2003.
Però vinga, ens situem, eh?
Notícies del món. Dia 8. Terminator és el nou governador de Califòrnia. Arnold Schwarzenegger...
Schwarzenegger. És complicat, eh? Perquè ell és austriac, no és americà. Bueno, ara està nacionalitzat, però és d'origen austriac.
Guanya les eleccions com governador de l'estat de Califòrnia amb el Partit Republicà. L'actor austriac, nacionalitat estadounidense, és conegut com Terminator per les interpretacions en pel·lícules d'acció de les sagues com Terminator, Conan...
En Terminator, si és com
Terminator. Dia 12, medicina i salut. Separació amb èxit de 2 siamesos. Metges d'un hospital de Dallas aconsegueixen separar uns nens siamesos egipcis de 2 anys. Estaven units pel cap, però no compartien cap òrgan vital.
Això és complicat, eh? Que n'hem vist d'aquests casos, d'aquests germans que estan units, amb el cap dius, mira, bueno, també és delicat, però aquells que estan amb el cos...
Pues mira, un èxit total. Dia 15, espai, programa espacial xinès. La Xina ha enviat el seu primer astronauta, Zhang Liwei, a l'espai. La missió va ser un gran èxit i va situar a la Xina a la tercera potència espacial.
Xinesos, cuidado, eh? Que aquests seran els primers de posar una botiga allà a la Xina. Com hi arriben els americans, ja els hi trobaran.
Ja hi trobaran la botiga.
Una botiga d'aquesta...
Un supermercat.
Un supermercat, una botiga, vull dir, el tanto amb els xinos, eh?
Dia 24. L'últim vol del Concorde. Va aterrar a l'aeroport de Heathrow, Londres. Un miler d'admiradors s'hi van citar per rendir homenatge a l'avió supersònic europeu abans que fos retirat definitivament per la flota British Airways, 5 mesos abans o després que ho hagués fet Air France.
Air France. Doncs, curiosa, el Concorde amb aquell... Sí. Amb aquell davant que tenia, i quasi semblava doncs aquell tipus d'avions que fèiem de paper per fer-los volar. Sí. Llàstima que, mira, no va tingué continuïtat.
Continuïtat és que era molt car el sistema.
Jo penso que havia tingut algunes errades, també, sí. I això va fer que fessin que el retiressin. Vinga, continua.
Dia 26, la guerra de l'Iraq. Es va produir un atrac amb coets contra l'hotel al
Al-Rashid.
Al-Rashid. on s'ajujava el vicepresident de defensa dels Estats Units. A l'octubre augmentaven els atacs contra les forces ocupants.
A veure, aquí diu la notícia, es va produir un atac en coets. Ara seria un atac en drons, que és el que fan servir. Clar, en aquella època el dron encara no hi havia i es havia de llançar coets. Ara, si passés ara, seria, llegiríem el mateix, es va produir un atac amb drons contra l'hotel Hal Rashid, que és el que estan fent ara a la guerra del Golf.
I que van perfectes, que van al gra. Més notícies del món a l'octubre. Relacions Xina-Europa. El president xinès Fu Jintao va fer una gira per Europa. Es va reforçar relacions comercials i diplomàtiques entre la Unió Europea i la Xina. Tecnologia i economia. Microsoft dominava el mercat del programa, però creixien competidors i debats sobre el monopoli. Internet començava a expandir-se ràpidament a nivell global.
Altres empreses que començaven ja a fer-li la competència a Microsoft, que era el que havia dominat al principi del que era Internet.
Notícies d'Espanya a l'octubre. Política i societat. El govern de José María Aznar, PP, es trobava en la fase final de la legislatura en el focus posat en les eleccions generals del 2004. El debat sobre la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq continuava generant una forta divisió social i política. Justícia i terrorisme. L'activitat de la banda terrorista ETA continuava sent un tema central. Es produïen operacions policiaques i detencions relacionades amb el terrorisme. També havia un debat polític sobre la il·legalització de partits vinculats a l'entorn d'ETA. Successos i medi ambient. A l'octubre del 2003 va estar marcat per diversos episodis de pluges intenses en diferents zones d'Espanya amb inundacions locals. Encara hi havia conseqüències mediambientals i econòmiques del desastre del petroler, desastre de prestigi, que seguia sent el tema d'actualitat política i judicial.
Molt bé, doncs aquí, si sembla, fem un apartat i abans de les notícies i escoltarem bé doncs, cançons que s'escoltaven, cançons que van ser èxits el que era l'any 2003. I l'any 2003, posarem re uns petits segons, una de les cançons que es va escoltar molt és aquest grup, La Quinta Estación, un grup que actualment ja no hi és i que sonava així. La cançó és El Sol No Regresa. La Quinta Estació, amb aquest El Sol No Regressa, un grup que sempre últimament es va decantar per als aires més mexicans. De fet, van trifar molt a Mèxic. I un altre, doncs, era els de Donosti, el de Sant Sebastià, en l'Oreja de Van Gogh, que ens sorprenia aquell any amb aquest 20 d'enero. Què va passar el 20 d'enero? Doncs alguna cosa que altra devia passar, i així ens ho cantaven l'Oreja de Van Gogh. La veu d'Amaia era un dels seus primers treballs discogràfics. Amaia va ser substituïda per l'Aire i ara finalment doncs, ha tornat a la cantant una altra vegada després de que la seva carrera en solitari no reeixís a l'oreja de Van Gogh. Doncs bé, aquestes eren dues cançons, El sol no regressa, La quinta estació i 20 d'enero, l'oreja de Van Gogh, èxit de l'any 2003, que els hem volgut recordar abans de passar a altres notícies. Paco, vinga, endavant.
Notícies de Catalunya. Dia 11, l'AVI arriba a Lleida, l'AVI Madrid-Lleida, entra en servei. La companyia estatal Renfe iniciava l'explotació comercial del tren d'alta velocitat entre Madrid i Lleida i continuava la construcció de la línia cap a la frontera francesa a la Jonquera.
Que encara no s'ha acabat, perquè no, acaba Figueres, eh?
Bueno, Figueres s'acaba. Sí, ja ho sé, però després va fer el túnel del Pirineu i cap a França.
Molt bé, doncs vinga.
TV3. Aquest mateix dia, 20è aniversari de TV3. Comencen les emissions del 324. Les sèries d'aquell temps, El cor de la ciutat, Gel Las i Plats Bruts. Dia 18. Mor Manuel Vázquez Montalbán, a l'edat de 64 anys, a Bangkok. Nascut a Barcelona el 14 de juny de 1939, fou escriptor i periodista. Va obtenir diversos premis, un d'ells el Premi Planeta en 1979. En el viatge de tornada des de Sydney a Barcelona, després d'haver pronunciat diverses conferències a Austràlia, va fer una escala a Bangkok. Es trobava malament, fou atès en el dispensari del mateix aeroport, on va tenir una aturada cardíaca.
Em va parlar molt de la mort i amb les circumstàncies que havia passat.
Societat. Creixia el debat sobre l'habitatge i preus en augment a Barcelona i altres zones urbanes. També hi havia preocupació per la immigració amb un augmentable notable població estrangera a Catalunya. Diverses mobilitzacions socials reclamaven millores en serveis públics i condicions.
Aquesta és una notícia d'actualitat, eh? La podíem dir ara i també hi entraria bé, habitatge, els preus augmenten, vull dir que són caríssims, la preocupació per la immigració, que ja veiem com està la situació, i després millores de serveis públics, sobretot aquí, i també de condicions. És una notícia d'actualitat. Estem parlant de l'any 2003. Sí, eh? Es repeteixen les coses, ja veus.
Infraestructures. Del 2003 es parlava molt de les mancances en infraestructures, problemes de les xarxes.
Igual que ara.
Escoltarem una cançó d'aquelles dedicada als trens, el xa-xa-xa del tren del Consorci.
Doncs vinga, maridem aquesta notícia amb aquesta cançó.
Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá.
Com ja hem dit, aquests problemes de la xarxa fa 23 anys que estan.
Sí.
Estem al 2026 i encara, mira, ara com
tenim
estem.
Tenim mateixos problemes. Vol dir que hi ha notícies que estem dient avui que, si us diguéssim ara, doncs colarien.
Colarien, sí.
Perquè
sí,
són
sí.
Els mateixos problemes que teníem el 2023 que els tenim el 2026. Perquè el 2003, no digui el 23. Déu-n'hi-do. Que a vegades veiem, no avancem, eh? No avancem.
També volen ja reivindicacions per millorar les carreteres i connexions. El debat sobre el finançament autonòmic i les inversions de l'Estat era recorrent. Continuem. Cultura. El mes d'octubre es va estar marcat per intensa activitat cultural a Catalunya com a nivell internacional. El Martín Literari es va anunciar diversos premis importants, destacant el Premi Nobel de Literatura que aquell any es va concedir a l'escriptor sud-africà J.M. Coetzee, reconegut per la seva obra crítica i profunda sobre la societat. En el món del cinema, l'octubre és tradicionalment el més clau a festivals. Un dels esdeveniments més destacats va ser el Festival Internacional de Cinema de Sitges, especialitzat en cinema fantàstic i de terror, que va reunir directors, actors i aficionats del gènere. Mm-hmm. Ara passem als esports. Vinga. Futbol. Es disputava en partit de classificació per l'Eurocopa 2004 Portugal amb les seleccions europees lluitant per obtenir una plaça. La Lliga Espanyola, a la temporada 2003-2004, estava en ple inici amb equips com el Barça i el Real Madrid competint intensament. Mm-hmm. Passem a la Fórmula 1. El Campionat Mundial de Fórmula 1 2003 arribava al seu final. El pilot Michael Schumacher va proclamar campió del món després del Gran Premi del Japó el 12 d'octubre, aconseguint el seu 6è títol.
Una època dos que va estar dominant Schumacher, que està guanyant dos varios campionats del món. Ara, malauradament, ja retirat després de l'accident que va tenir, és una persona que no se sap gaire res, perquè no surt...
No surt. Llàstima. Mm-hmm. Tenis. Temporada activa en tornejos de circuit ATP i WTA.
La WTA.
Jugadors com Roger Federer començaven a consolidar-se entre l'èlit mundial. Uh-huh. Aquell any va començar...
Federer, fins que es va topar amb en Nadal. Va començar a dominar, fins que, esclar, és el que passa també, els passava amb en Schumacher, aquests que dominen, fins que surt algú, els que els comença a fer...
Federer era especialista en terra d'herba, uh-huh, i Nadal en terra
batuda.
Passem a una passa musical. Escoltarem Sapori di Sale, Gino Paoli, mort el passat dia 24 de març a l'edat de 91 anys a Gènova, nascut a Monfalcone, Itàlia, el 23 de setembre de 1934. Escoltarem Sapori di Sale.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
E després, The Andrew Sisters, Ron e Coca-Cola.
They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola.
I per últim, Llorenç Santa Maria, Para que no me olvides. Ara passem a la ràdio a Catalunya. Parlarem de la Voz de Gerona, o la Veu de Girona, de la cadena d'emissora sindical número 14. Però abans de parlar d'aquesta emissora, hi havia una altra emissora, la Voz Sindical del Pirineu, a ràdio, a Ripoll, Ràdio Ripoll, emissora sindical número 3, que va ser inaugurada en 1951. La situació geogràfica de Ripoll en aquell temps era molt difícil captar alguna emissora. S'acaptava amb dificultats Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona i Ràdio Andorra. Al iniciar les emissions de gent de Ripollès s'escoltava una emissora en bones condicions. Aquesta emissora va estar en antena fins a 1964, que per ordre no podia ser que dues emissores sindicals a la mateixa província. Va ser tancada a causa de la Voz de Gerona, la Veu de Gerona, únicament podia quedar-se en una emissora d'una mitja. Tot l'equip de Ràdio Ripoll es va portar a la Bors de Gerona i es va inaugurar el 22 de gener de 1965. Les emissions començaven a les 8 del matí fins a les 12 de la nit. Una programació molt variada. Això, la Bors de Girona va durar fins a la mort de Franco. I a partir de 1976 ja es podia dir, o ja es deia, la veu de Girona. A partir de 1981, l'emissora es fusionà en Ràdio Cadena Espanyola i més tard s'integrà a Ràdio Nacional d'Espanya.
És que hi ha una cosa aquí que no m'enquadra, això. Que diu, va estar en antena, però que no podia que dues emissores sindicals. Quina era l'altra emissora sindical?
Ràdio Ripoll.
Ràdio Ripoll era una.
Sí, i el volguem muntar Ràdio... La Voz de Gerona.
Clar, diu, la Voz de Gerona que es va inaugurar el 22 de gener del 65. Després, si Ràdio Ripoll...
I no podia haver-hi dues emissores sindicals a la mateixa província.
Pues clar, aviam, l'any que es va tancar, ja hi havia la Voz de Gerona o no?
No, perquè... no, es va agafar tot l'equip de Ràdio Ripoll i es va portar a Girona per muntar la Voz de Gerona.
Però clar, així és el que diu, no... Com tenca en Ràdio Ripoll, només n'hi havia una.
Sí, hi havia una. Però, cony, com la Voz de Gerona, més potent, més...
Però la Voz de Gerona no hi era.
No hi era, no.
Per això la notícia no s'entén, tal com s'explica.
Bueno, que no podia haver-hi dues emissores
clar,
sindicals.
Però com la tenquen, només n'hi havia una.
Sí. Quan la tenquen, hi havia una.
Només n'hi havia una. Diuen... Per ordre, ja que no podia haver-hi dues emissors sindicals. Vol dir que no n'hi havia dues, només n'hi havia Ràdio Ripoll. Una. Tenquen Ràdio Ripoll i creen Ràdio Girona. Esclar, la notícia, tal com s'explica, no s'acaba d'entendre.
No, no és el redactat.
No sé si anava així o no. Bueno. Perquè, o podia ser que la Voz de Girona tingués la intenció de sortir, i esclar, com que predominava més Girona que d'això, que Ripoll, doncs fes així. Però esclar, diu, ja però no podia haver-hi dues emissores. Si anem a mirar així, només en aquell moment n'hi havia una, no n'hi havien dues. Perquè, és clar, amb el que van treure de Ràdio Ripoll, creen la Voz de Gerona.
Sí, això va néixer.
Vol dir que tenca una emissora i n'obre una altra. A cap moment no hi ha dues emissores. Que vull dir, no sé si això, la manera que s'explica anava així.
Hi havia una ordre que no podia haver-hi dues emissores sindicals.
També podia ser que la Voz de Gerona tingués la intenció de crear-se. I després van dir, si se crea la Voz de Gerona, com que és més important Girona que Ripoll, tanquem l'altre. Això podia
doncs,
ser.
Això
més
és...
o menys podia ser així, sí, no? Sí, sí. Coses més de la Voz de Gerona.
Escoltarem alguns segons, segons no he trobat gran cosa, de la Voz de Gerona o la Veu de Girona. El dia 5 de desembre de 1978, una publicitat de Residència a les Carreres en castellà.
Residencial Las Carreras en San Esteban de Llémena, a 23 kilómetros de Gerona por la carretera de San Gregorio.
Residencial Las Carreras organiza un magnífico y emocionante torneo de tenis infantil en edades de 8 a 12 años totalmente gratuito.
Con trofeos y medallas para todos los participantes.
Pueden inscribirse los sábados y domingos en la misma urbanización o llamando al teléfono 204 18 52 de Barcelona.
Repetimos, 204 18 52 en Barcelona.
Residencial Las Carreras.
Volverán a escuchar.
Déu-n'hi-do quin mal fa escoltar Sant Gregorio i Sant Esteban de Llémena. Estem parlant de l'any 78, eh?
78, encara. Home, una emissora de l'Estat, doncs...
Sí, però, bueno, el 78, vull dir, no, Sant Gregori no fa cap mal, eh? Dir Sant Gregori i Sant Esteve.
I vaig trobar dues programes, en 1980, Els quatre cantons, presentació i debat sobre el negoci de la música i les discogràfiques, això ja és en català.
En països catalans, com altres indrets d'Europa, la reivindicació cultural ha tingut que defensar una sèrie de valors tradicionals i al mateix temps assimilar-ne de nous. Entre els vehicles més importants de transmissió d'aquests nous valors...
Va haver un debat entre quatre persones parlant sobre la música. I després un programa en 1981, La Ràdio de Vida. És un programa que es va fer amb un conte en versió radiofònica.
Mm.
sintonitzeu la ràdio de Vidre.